l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Dilluns 19 de febrer del 2024, programa número 21 de la temporada d'aquest Tribuna Preferent, l'espai de debat del Centre d'Esports Sabadell, i vaja, ho esteu dient vosaltres mateixos, des de fa uns minutets aquí al xat del Tribuna, des de que hem engegat aquesta connexió, els qui, doncs, insistim, ens esteu seguint ja des de Twitch, també us saludem els tradicionals de l'antena, però vaja, que ho dèieu vosaltres mateixos. El Toni deia per aquí, molt bona setmana, molt bona tarda i setmana, fora del descens, deia l'Àlvaro també. Vamos, fuera del descenso. El Carn, quina setmana més bonica s'ha quedat. El Raül, avui sí és un bon dilluns per fi. El Mengot, dilluns de més 3. Sí, ho deia. L'Il Sam, bona tarda, així fa goig començar la setmana. I fins i tot algú deia, dissabte guanyarem 2-0, ja veureu. Doncs bé, això és el que ha provocat, aquest és l'estat d'ànim que ha provocat la victòria del Centre d'Esports Sabadell a Zubieta, 0-1 amb el gol de Vladis Copotun, i sobretot el fet que més de 4 mesos després, 17 jornades després, el Sabadell estigui, això, fora del descens. Ha passat pràcticament mitja temporada per tornar a veure el Centre d'Esports Sabadell fora d'aquests últims 5 llocs. Encara no és definitiu, ni molt menys, queden encara moltes jornades per endavant, queden 3 mesos i mig de competició pràcticament, per tant el camí encara serà una muntanya russa, com deia Òscar Cano, però quin goig i quina alegria poder tornar a respirar, a treure el cap del descens després de tantes setmanes. Sergi Garcés, José Casas, què tal, com esteu? Benvinguts.
Gràcies, bona tarda.
Avui els tertulians que han anat a triar un bon dilluns, eh? Tu et queixes, Sergi, ara feia setmanes que et queixaves que no et portava aquí
i no era mentida. O sigui, feia setmanes que no se'm convidava. Mira, l'atzar ha volgut que aquesta vegada hagi coincidit, que quedi clar que no hem fotut fora ningú per entrar jo, que no hi havia cap altre convidat com el José.
Estava pactat des de feia dies.
Estava pactat, passés el que passés, després de 3 bales perdudes, la setmana que no era tan fàcil, que s'entengui això de sortir del descens, perquè ja no depenies només de tu, ha passat. Aquestes coses arriben quan arriben.
Molt bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana.
Tot rodó. Com diu en Sergi, escolta, el cap de setmana més difícil i tal, i surts tu del descens.
És que al final s'ha anat a donar el cap de setmana perfecte, és a dir, que tu has guanyat i que de la segona meitat de la classificació, ara tal i com està configurada, ningú més ho ha fet.
Sí, és cert, ho comentàvem aquest migdia amb l'Adri a l'hotel. És cert que érem, els partits directament relacionats amb el Sabadell eren factibles, eren previsibles.
Sí, el Barça.
Que el Barça Atlètic guanyés el Rayo Majadahonda entra dins de la lògica, que el Depor guanyés, tot i que va tenir aquí un amago de susto, que guanyés a casa el Tarazona, tal com està ara el Depor, que no és el de principi de temporada, doncs era també factible, i feia la conya de l'Adri, no? Semblava que el més difícil era que el Sabadell fes la seva part de la feina, sí. Tot i la bona dinàmica també que porta l'equip, però ho va aconseguir, i a partir d'aquí, doncs, sí, és veritat que la resta de resultats de la part baixa, anem a dir-ho així, també s'han donat, i bueno, tot
acompanyat.
Sí, tot suma perquè s'hagi donat, i fins i tot, ara sembla que faci broma perquè l'estàvem fent fora del micròfon, perquè tinguis un punt de marge respecte a la zona de descens, et dona aquest coixí de...
Anem amb compte ara que només hi ha
un puntet de marge que té el Sabadell.
Al final... Com us ho preneu, no? El fet que el Sabadell al final de la jornada 24, abans de començar la 25, estigui fora del descens. Anecdòtic, un impuls moral que li ha de donar també a aquest equip, una motxilla que potser arrossegava en les últimes setmanes quan s'havia vist tan a prop i no havia aconseguit.
Que és molt positiu, ja és el que deia Cano. Anirem sortint, anirem ficant-nos, però el poder sortir després de tots els mesos que hem passat és positiu, i jo crec que els jugadors ara veuen que és possible. I que la moral augmentarà.
Sí, en aquesta línia. Només cal veure les reaccions des d'ahir a la vespre nit fins a ara, fins a aquesta hora, de tots plegats. Crec que tots teníem ganes de que això passés. Tots teníem aquesta necessitat, entre cometes, vital, de dir, home, ni que sigui perquè ja s'ho mereix l'equip també una setmana fora. Tant de bo ja siguin definitives, però pel que pugui ser, doncs una setmana fora. I sobretot, jo ho dic ara ja per començar, per mi la millor notícia és que ha passat fins i tot més ràpid del que segurament ens haguéssim imaginat tots plegats quan l'etapa Cano va començar amb 7 punts, 8 de la permanència, amb l'equip que jo crec que mentalment no era capaç de guanyar ningú, que se m'entengui això.
No, la imatge al camp era que t'anaves al Pou, però al Nadal.
Sí, sí. Per això et dic que jo, el que fins i tot me n'alegra més, no sé si això és bo o no és dolent, només el temps ho dirà, però el fet de que ha arribat abans del que... Si ens ho arriben a dir el dia de la presentació d'Òscar Cano, que avui, en aquesta jornada 25, acabat de jugar la jornada 25, 24, perdó, no?
Sí, 24, l'última és la 24.
L'equip ja estaria fora del descens, crec que, vamos, si ens diuen que hem de donar gairebé un tros de cos, el donem a la ciència o no, però, sí, sí, però el donem per sortir i ara ja ho tenim aquí, no?
És que al final, crec que ho hem repetit més d'una vegada, però que les previsions, crec que Òscar Cano en alguna roda de premsa en les seves previsions parlava d'estar a la jornada 30 aproximadament a 4 punts de la permanència, que potser en el record més recent tenim aquestes 3 setmanes del Sabadell que ha estat a punt de sortir però no ho ha aconseguit. Però és que no cal anar massa lluny, fa un mes i mig, per recordar el dia abans del dia del Tarazona, que estàvem a 8 punts de la permanència i que durant el partit del Tarazona les coses també es van posar complicades. Amb la qual cosa és que jo estic una mica en aquesta línia, no? També, que és que em sembla inversemblant que el Sabadell a la jornada 24 estigui fora del descens. Mèrit del Sabadell, no sé si també amb un punt de demèrit d'aquesta competència que hi ha a la part baixa, seria l'altra part de la pel·lícula.
Bueno, el treball de Cano, de l'equip, dels jugadors, té resultats. I hem sortit. Home, ja és mèrit teu.
Evidentment, quan no depens només de tu, ha d'haver-hi una combinació de factors, però jo estic amb el José. O sigui, al final, el mèrit és teu. Tu ets el que ha sumat els punts. Anem a dir-ho així. No ha canviat el sistema de competició perquè tu estaves quiet i t'han donat coses. Tu te les has guanyat. És evident, torno a dir, que quan ja no depens només de tu, han de passar més coses, han de donar més circumstàncies com les que estem comentant, no? També depèn de que els altres equips no siguin capaços de fer. És evident que també amb tants equips de pel mig no tothom havia de ser capaç d'aconseguir-ho. Veiem equips que estaven molt tranquils fa... Doncs això, deies ara, no? El dia 2 de gener, el dia del partit del Tarazona.
Una miqueta més tard al final, que va passar el dia 4.
Equips que estaven molt tranquils, que estaran anant el 2024... amb una zona còmoda, fins i tot mirant-s'ho molt amb el retrovisor, que avui ja no estan tan tranquils. D'altres que directament continuen igual de complicada la seva situació que la que tenien ara fa un mes i escaig, i en el cas del Sabadell i algun altre, doncs han tingut aquest esperit de reacció que els ha portat, doncs en el cas del Sabadell, a sortir. Ja veurem, tornem com abans, no sé si durarà una setmana, durarà dues. Si tornarem a entrar, com deia José, recordant les paraules de Cano, no? Si tornarem a entrar o tornarem a caure. Però el Sabadell ha fet la seva part de la feina, i això jo crec que estarem d'acord que ningú li pot retreure res al propi mèrit que ha fet l'equip per sumar 18 punts de...
Amb Cano són 18 punts, no? En tenia 7, com deia el Vicenç, per aquí.
És que és una barbaritat.
Vull dir, deia el Vicenç, que portàvem 7 punts, que és una bogeria, un autèntic miracle. Que és cert que potser els companys de viatge que tens aquest any són d'un perfil baix, no?, d'aquesta part baixa, però és que els números del Sabadell també són boníssims. Sí. En aquest 2024, el Sabadell és el quart equip amb més punts.
Estic d'acord. El grup és el que... Però és que el grup ja ho era així, l'agost, sí, sí.
I tu eres part d'aquest grup,
I tu has estat descens des de l'octubre fins ara. És a dir, tornem-hi, no ha empitjorat la Lliga en aquest temps. O sigui, la Lliga s'ha mantingut igual. Estic d'acord, i si ho comparem amb l'altre grup, allò que fa tant lleig de comparar moltes vegades, veus que a l'altra banda hi ha gegants que a més estan a un ritme, tot i que mira, aquesta setmana casualment han perdut els dos primers classificats contra equips de la part baixa, no? Tant el Castellón com l'Ibiza. Però és evident que l'altre grup fa la impressió de que equips ja autèntics gegants, però que tot i que tornem-hi, ja eren així. El grup 1 ja era així, sí, sí. I tu no estaves sent capaç de treure el cap.
Tu estaves a baix. Tu estaves en el grup d'anar-nos al Pou.
Sí, i a més amb la sensació de que, com dius, no? Anaves a l'estadi i amb aquella sensació de que pensaves que l'equip no seria capaç
de sortir,
de treure-ho. És que no.
Molt ràpida aquesta reacció, sense cap mena de dubtes. En temps rècord i que recorda, en certa manera, un context diferent i amb agents diferents, però fa un parell de temporades amb Pedro Munitis a la banqueta, una línia similar. Després ja vam veure com va acabar allò.
No li posis tanta pressió a la història, no. Perquè llavors vam estar fins i tot a punt d'anar un pas més enllà.
És un altre context i aquest any has tingut l'aigua molt més al coll que no pas fa dues temporades, sí. Però bé. Sobretot aquí, el xat també destacant la figura de dos homes, Carlos Rosende i Òscar Cano. Deixeu-me afegir també Elias Martí, com a tercer agent, com a la mà dreta.
El segon entrenador sempre queda una mica més amagat en aquestes històries.
També igual de responsable.
I tant.
Però són els principals culpables, amb tota la bona fe de paraula.
Ens ha tocat la loteria amb aquesta gent. Ens ha tocat la loteria. És increïble la feina que han fet amb els recursos que tens i el resultat que estàs tenint. Per treure el barret i posar-los un carrer a que se va dir a tots tres, tio.
Sí, és lògic, eh? El club va fer aquest esforç econòmic quan va veure que la cosa s'anava pel pedregar, però de veritat, per intentar portar un director esportiu segurament molt desconegut per molta gent, però contrastat tot i la joventut com és Carlos Rosende. I no ens enganyem, i Carlos Rosende va ser capaç d'enganyar en el bon sentit de la paraula, de convèncer a Òscar Cano, que és un entrenador també, aquest sí, més conegut i més contrastat, ni que sigui mediàticament, tots el tenien bastant més controlat, va ser capaç de convèncer-lo de que junts seria possible treure això endavant. I a vegades els aficionats, ara parlo com a aficionat, tenim aquella tendència a pensar: bueno, els jugadors són els que juguen. Sí, és veritat. Els entrenadors, bueno, tenen un paper relatiu. Crec que és d'aquelles vegades, és d'aquells exemples més fidels de quan dius quina mà té un entrenador en un grup. Crec que és de les vegades més directament visible que l'entrenador, amb les peces noves, evidentment, tot i que, mira, ho dèiem dissabte, em sembla que al final dissabte van jugar dos dels reforços que ha portat l'equip d'inici.
Sí, Carles Salvador.
Va sortir amb Carles Salvador i Abde. La resta esperaven la seva oportunitat, alguns van aparèixer en els minuts finals o no. Per tant, un 11 on gairebé el que has vingut a canviar són peces que ja tenies, que estaven dins del grup, parlo dels joves, en aquest cas, que m'imagino que avui en parlarem una estoneta dels joves. Sí. Però crec que la mà directa de l'entrenador, dels dos entrenadors, però d'Òscar Cano, que és la cara visible, en aquest projecte, en aquest canvi radical que ha patit l'equip, és d'aquestes vegades que dius, hosti, ha tingut el pes realment important per tirar-ho endavant.
Jugador, i veus a l'Òscar Cano les rodes de premsa, veus l'actitud que té a la banqueta, veus a l'Elias llançant la jaqueta allà cabrejat, veus el Rosende fent també les declaracions que fa, com afronta la seva situació personal treballant al peu del canó. És que ets jugador i és que has de sortir al camp a morir per aquesta gent.
Sí, fins i tot deia Cano després del partit. Ara parlarem del partit en si, que no hem entrat tampoc massa a fons a analitzar-lo, però deia després del partit que ell estava enamorat. Feia servir la paraula enamorat d'aquest grup. És que, a més, Cano s'ha trobat en un ambient de treball, no només pel que fa al grup, sinó, deia, amb el que és el club, amb el que és la ciutat, la rebuda, aquesta acollida, aquesta sensació d'anar tothom de la mà, tothom a una, i a més de trobar-se amb aquest grup de treball tan treballador, no? Valgui la redundància.
Ell no va fer cap comparativa, ho faré jo, no sé si se m'enfadarà o no, però, a veure, també hem d'explicar una miqueta l'històric recent, no? Ve de passar-ho malament a Corunya, amb una plaça gran, molt gran,
molta pressió,
on la pressió és pressió. Des del minut que poses el peu a terra ja, doncs ja comences a estar pressionat, o fins i tot abans, des del moment que dius que sí, no has aterrat encara a Corunya i la pressió és evident, i ve de viure una situació complicada, doncs un, fins i tot amb algun passatge no massa agradable professionalment parlant. I crec que aquí, no sé si per la necessitat que ens ofegava tots plegats, hi ha hagut aquí una comunió de dir, vinga, va, si això no ho traiem entre tots, no ho traurem, però és d'agrair també. O sigui, tot i que l'afició estigui amb l'equip de la manera que ho està, a casa i a fora, tot i que els jugadors, com deia José, estiguin matant per treure-ho endavant, també és d'agrair que l'entrenador tingui aquest reconeixement. Un altre faria jo, me colgo la medalla jo per a mi, i ja està. I aquest, doncs, té aquesta facilitat, Òscar Cano, de començar. Volia fer un apunt, que no se m'enfadi tampoc, em sembla que ho vam dir en el directe de la Transmi el dissabte, aquell punt de tensió amb el que es viuen les situacions, que a vegades hi ha qui ho sap gestionar millor o pitjor, Carlos Rosende, que és un, a mi, des que el conec, em sembla un tio tranquil, o sigui, que molt gallec en aquest sentit, no? Em passa cap a dins tot, al moment d'acabar el partit, que va venir corrents. Allò gairebé a cridar pel micròfon el punt d'eufòria aquell de dir, no sé què passarà d'aquí unes hores, no sé què passarà demà al Johan Cruyff, o què passarà a Riazor, però ara a les 8 del vespre d'un dissabte a Zubieta acabem de sortir del descens, i crec que és aquest punt de viure-ho de la manera que ho viuen els tres, aquí sí que sumaria els tres, perquè és que es desviuen, evidentment, perquè els hi va també, que són professionals d'això i treballen d'això, però de la manera que ho estan patint, que ho estan vivint, per aconseguir-ho.
Jo estic una mica amb la línia del que deia el José, no? Segurament, a més, en el cas de Rosende, se li ha afegit aquesta mala notícia personal que li va tocar viure al final de mercat, i potser és un punt de lliberació en tots els sentits, no? De dir... És que he fet aquesta aposta tan gran per un club que estava tan avall i a tanta distància i amb una situació personal tan fotuda
Fan aquest projecte, fan aquesta aposta amb la situació que té i aconsegueixes, entre cometes, l'objectiu a un curs pla, és que la tensió que treus és brutal.
I encara queda, Encara queda. Avui estem tots de celebració, però encara queda. Que dissabte ja tornarem a estar allò amb els nervis.
Amb el neguit,
Amb el neguit. Bé, en qualsevol cas, si us sembla, parlem també una mica del partit, del que va ser el partit contra el Sanse, que al final ens va deixar... Després entrarem més a fons també a valorar la figura de Vladis, escoltarem una entrevista que li va fer el Sergi al davanter de Kobel, l'ucraïnès, després del partit, però bé, al final, 3 punts que va treure el Sabadell, tot just la segona victòria a domicili de la temporada, les dues en aquest 2024, les dues amb Òscar Cano, les dues amb el mateix marcador, 0-1, per tant, també deixen la porteria a 0. Vam veure un bon Sabadell el dissabte a Zubieta.
Sí, importantíssim el tema de la defensa, de no encaixar, perquè el que t'ha arrossegat durant el principi de temporada ha sigut això, l'encaixar, no parar d'encaixar, i ara que tens més seguretat en defensa... és anar fent un 0-1, doncs 0-1. Però es tracta d'això, es tracta de guanyar com sigui. I va ser molt bon partit, la primera part va ser boníssima. Quina llàstima aquesta.
Sí, hem vist a Twitch la primera ocasió, que té update tot just al minut 4 de partit. Però bé, el Sabadell va tenir clar, Sergi, va fer la sensació que va tenir clar que havia de sortir a buscar aquest primer gol. Després és cert que es van torçar les coses en forma de lesió, després parlarem també de com està l'estat de la infermeria Arlequinada, però va sortir conscient de, saber que havia de marcar abans que el rival, que és una evidència, però que ho va demostrar sobre el terreny de joc, i després aquesta capacitat per defensar-se, que segurament no havia tingut fins ara a la Lliga. Amb un punt també, tot això ha manit també amb un punt de, no sé si dir fortuna, pel fet que davant hi havia un rival que estava molt, molt tocat, com és la Real Sociedad B.
Sí, és un equip que està en hores baixes. De fet, després de la victòria del Sabadell, del pas del Sabadell per Zubieta, ja són 10 jornades que no guanya aquest filial de la Real, que ha passat, doncs això, en 2 mesos i mig, ha passat d'estar, no dins del playoff, ha arribat a ser líder en algun moment de la temporada del grup, i ara em sembla que és desena, està en desena posició, a meitat de taula, encara no veu el perill, però.
Sí, déu-n'hi-do, no sé, algú destacava al final del partit de l'entorn de Twitter o X, ara del Sanse, De fet, diria que ha caigut ja a la segona meitat de la taula, si no vaig errat. Bé, està a desè, tot just.
Sí, jo diria que està això, desè, a la meitat.
Sí, està a 8 punts del descens. Bé, ha de vigilar.
Ha de vigilar. Mira, jo ho he dit en més d'una ocasió, i per qüestions allò personals tinc una certa relació, no puc parlar d'amistat, però sí molt, molt, molt bon rotllo amb Sergio Francisco, amb l'entrenador del Sanse. Ja havíem parlat la setmana prèvia, jo a diferència del que fan els futbolistes, que això es veu que tenen bastant més prohibit entre ells no picar-se molt però intentar parlar el menys possible, jo havia parlat amb el míster del Sanse, i bé, tenia aquest punt de preocupació, sobretot perquè la paraula que més utilitzen els entrenadors que juguen contra el Sabadell és la de competeix. No sé si és que abans no ho fèiem, que segurament no tant com haguéssim desitjat, però ara tothom li té aquest punt de respecte al Sabadell, de dir, bé, és un equip que és molt pesat, que treballa, que té qualitat i que la sap aprofitar, aquesta qualitat, i que ells no estaven en un bon moment. Al final del partit, que vam poder tornar a parlar, em deia allò de te lo dije, no?
Te lo dije,
lo que ha pasado es lo que te dije, no? Ha marcat primer el Sabadell, després ha tingut, jo crec que la Real va tenir bons moments entre el 30 i el 35 i el 45 aproximadament, els últims 10-15 minuts de la primera meitat va haver-hi aquí un canvi de sistema per part del Sanse, coincidint amb la lesió de Raúl Baena, que al Sabadell li va costar ajustar peces, no acabàvem d'entendre per on estava passant el joc del Sanse, i van ser els millors minuts del filial de la Real. Però per contra, a la segona meitat, i més després de l'expulsió del jugador del filial donostiarra, el Sabadell va saber arriscar lo just i necessari. O sigui, sabent que aquí al futbol el més important és moltes vegades que no passin coses, i en aquest sentit, aprofitant-te segurament de que ells estaven tocats, de tot una mica, de que tenien pressa, de que volien acabar ràpid, de que se'ls escapava el partit, tota la suma, perquè al final els partits són un cúmul de moltes coses. Però el Sabadell va saber gestionar, per mi, molt bé, molt bé, i va saber administrar molt bé el gol que tenia, doncs, pràcticament des del minut 20 de la primera meitat. No?
Em permetreu que faci un petit break pel que fa a l'anàlisi del partit, ho dic perquè ara, mira, m'estava informant el Xao per via interna, el Lugo acaba d'anunciar ara fa 2 minuts que Roberto Trasorras és el nou entrenador de l'equip. Han fet fora aquesta mateixa tarda a Paulo Alves, segon entrenador de la temporada, després de Pedro Munitis, i tot i guanyar a Pinilla.
Portava 8 de 12, em sembla.
8 de 12?
8 de 12.
Havia començat molt malament.
Sí, però ara portava, crec, i si no que em corregeixin segur, perquè al xat segur que hi ha algú que està més informat que jo, diria que les últimes 4 jornades no havia perdut. Havia sumat 2 victòries i 2 empats al Lugo, l'últim aquest, el d'aquest mateix cap de setmana, aquesta victòria del cap de setmana.
Trasorras, que allà és una llegenda, podríem dir,
sí,
i que estava, si no vaig errat, al filial,
el Polvorín, no?
Si no vaig errat, però...
Sí,
bé, demà la presentació posa 10:30...
Com dius, és un tipus que ja de l'època de futbolista era...
Sí, el filial.
Tenia caché per casa seva... I bé, que tingui molta sort. És un club, parlàvem de Corunya, parlàvem del Deportivo i dèiem que es viu amb molta pressió. Jo crec que Lugo es viu amb pressió, i a més, toquem fusta que no ens passi mai, amb una propietat que té el dit ràpid a l'hora de disparar. No es talla en un pèl, i qualsevol cosa és un bon motiu per prendre decisions.
Acaben de baixar i no es volen quedar.
Sí, però és que fins i tot quan estaven al futbol professional, si fas una mica passes allò el currículum, la directiva, la propietat del Lugo en aquest cas, de seguida es foten molt nerviosos, no sé què haurà passat en aquest cas, ho desconec des de la distància, com dius, és última hora, no sé si hi haurà hagut alguna topada entre el ja exentrenador i el president, o simplement que s'haurà encapritxat del tècnic del filial per posar-lo al capdavant.
Bé, recordem també la Tino Saqués, diria el propietari del Lugo, la rajada, perdó de l'expressió, quan va marxar Pedro Munitis, que el va fer fora després de perdre, diria...
De matinada, no va ser de matinada. Però va ser de matinada, em sembla que a les 2 o les 3 de la matinada, sí, es va anunciar la destitució.
Allà en el Sabadell, l'última jornada, a l'Anxo Carro. Tant de bo que ells no juguin absolutament res.
I nosaltres tampoc.
I nosaltres, si hem de jugar-nos alguna cosa, que siguin altres coses.
Veurem si veiem altres sorres a la banqueta o veiem un entrenador, el quart o el cinquè, vés a saber.
Mitis podria tornar a entrenar, no, allà, aquesta temporada?
Sempre m'agafeu. Amb aquest tema sempre m'agafeu amb com funciona el reglament.
Diria que pot tornar a entrenar al mateix club.
Ah, val.
Un altre no, però al mateix sí.
Diria, però bé, si no, algú que corregeixi per aquí. Bé, en qualsevol cas, que hem fet allò un petit parèntesi d'aquesta anàlisi del partit contra el Sanse. Després entrarem a valorar el paper dels joves, que a més molts per aquí ja esteu deixant comentaris que hem de posar fil a l'agulla al tema de les renovacions. Això em sembla que haurem d'estar unes setmanetes més amb el serial. Abans, les complicacions que va tenir el partit del Sanse en forma de lesió. No oblidem, i avui ja fèiem ressò tant al web com a l'Hotel Suís amb l'Adri, en parlàveu d'aquestes moltes baixes que se li estan acumulant al Sabadell al mig del camp i que van dificultar també, no oblidem, el partit. El Sabadell estava prou bé fins a la lesió de Baena a la primera meitat, i allà es produeix uns minuts d'embolic entre Ricard Pujol, l'equip no acaba d'estar del tot ajustat, i a la segona meitat a més es lesiona o es sobrecarrega Carles Salvador, amb la qual cosa els dos stoppers els perds per la causa.
Vas fluix en aquesta posició. A Baena no has tingut en tota la temporada per la lesió i després la sanció, i ara que comença a jugar, que et dona un equilibri al camp espectacular, pam, et cau. És normal que trontolli després tot. Una llàstima perdre-ho. Esperem que sigui per poc temps.
És que a més venies també, Sergi, bé, ho hem explicat, i van dir a la Transmi, vas anar sense Gualda i sense Moyano.
Sí.
La mateixa setmana en què Sander l'havien operat del genoll, del menisc. Per tant, has acumulat 5 baixes.
Hem passat de tenir un mig camp molt poblat. De fet, algunes de les decisions que es van prendre en el mercat d'hivern, penso en Carlos Beiti, per exemple, ara fa un moment ho comentàvem, perquè serà rival aquest cap de setmana. Hem passat de tenir allà una sobrepoblació de peces, quan va arribar Carles Salvador, semblava que ja no hi cabia tothom allà, a que circumstàncies. Això el futbol a vegades t'ho dona. Bé, jo crec que en el cas de Baena no serà per una setmana, tant de bo m'equivoqui, però tenia mala sensació, males vibres, que diuen ara, tenia males sensacions al de Torrox. En el cas de Carles Salvador i del propi Marc Domènech, tot i que no són d'un mateix perfil, per dir-ho així, jo vull ser més optimista. En el cas de Marc Domènech, sembla que era fruit d'allò, la sobrecàrrega de l'esforç del partit. I en el cas de Carles Salvador, sobre el paper, sobre el terreny, el dissabte, ens deien el mateix, que era doncs sobrecàrrega bueno, que ell mateix havia notat que se li estava començant a carregar i que havia demanat el canvi per no arribar allò que diuen la punxadeta, que és el que et porta doncs una o dues setmanes com a mínim a estar de baixa. Però fins que no tinguem els resultats de les proves mèdiques, avui, ara fa una estona en parlàvem del tema, encara no s'han realitzat les proves mèdiques, per tant...
Que les han de passar pràcticament tots ells,
Sí, tots.
Menys Moyano, diria...
Hem d'anar a ocupar ja gairebé una sala sencera. Sí, bé, en el cas de Moyano, el club és optimista, veurem. El club ens apunten que és molt probable que estigui a la convocatòria i que no tingui problema per entrar a la convocatòria. Veurem com acaba aquesta història, perquè a mi el que em fa por dels temes musculars és que potser arriba per diumenge, per dir alguna cosa, dissabte en aquest cas, i després el perds 3 partits més.
Però sí, o almenys no arriscar. Doncs.
No soc ningú per ficar-ho, però en el cas de Moyano, i l'optimisme girava al voltant també.
Que té 4 targetes, no oblidem també aquesta circumstància, mira, que hi ha uns quants apercebuts també.
Aquest cap de setmana han caigut dos dels joves, de fet. Han entrat en aquest capítol dels apercebuts i també s'ha de vigilar aquesta història.
I també s'ha de saber jugar ara en aquesta època de la temporada.
Bueno, doncs això que estem dient de Moyano, jo què sé, no és qüestió de cridar el mal temps, però si no està del tot i ha de forçar, ara que no ens escolta ningú, que forci.
És el que diu el Pau, no? S'ha de saber jugar amb aquestes coses.
Ha d'estar dues setmanes
fora. Has d'anar en compte, que avui dia amb la vermella
molt fàcil. Jo ja et dic, parlo de la informació que rebem o que ens donen o que sabem trobar. En el cas de Moyano són un punt més optimistes per entrar en convocatòria, veurem. En el cas de Carles Salvador, dissabte, jo m'hagués jugat ara aquí diners que també eren optimistes, que no dic que no ho siguin, i en el cas de Marc Domènech també. pitjor pinta, anem a dir-ho així, té a Ricard Pujol, que també va acabar substituït, tot sí. i que havia entrat per Baena, precisament, mm. i va acabar també substituït per culpa de molèsties, i el propi Baena, que ja et dic, no vull cridar el mal temps, i potser va ser l'ensurt del moment, i les males sensacions van ser en calent. Però era de tots els que van acabar tocats, que no són pocs, la llista surt llarga, el que pitjor pinta tenia aquest genoll del jugador malagueny.
I Gualda? Pregunta algú per aquí.
Bé, Gualda té una trepitjada en el peu del partit del Rayo Majadahonda. O sigui, després es va perdre el partit per sanció contra el Barça Atlètic, i la sorpresa, entre cometes, és que no arriba, i se li han de fer proves també per acabar de descartar que no hi hagi alguna cosa més, ara que suposo que la inflamació ha baixat una mica, que no hi hagi res amagat.
Ja és complicat, també, les lesions al peu per curar i tal són fotudes.
Tot això deixa un escenari força incert, de cara al partit de dissabte, perquè recordem que a més el Sabadell té un dia menys de descans aquest cap de setmana, perquè és el primer que obre el foc dissabte a les 4 de la tarda contra el Real Unión. I clar, algú ja ho deia per aquí, bé, crec que hem rebut fins i tot un parell o tres de comentaris. Veieu fins i tot alguna alternativa tipus Estals en el doble pivot, tenint en compte o posant-nos en el pitjor dels escenaris, és a dir, que no arriba ni Carles Salvador, ni Moyano, ni Gualda, no arriba cap d'aquests. Clar, és que et quedes amb Maestre i poc més.
No, que si ho poses tan difícil.
No, jo m'estic posant en el pitjor dels escenaris.
En el pitjor dels casos. Estals rendeix allà no posis. Ell... Una altra cosa no, però compromís i treball i esforç t'ho farà a qualsevol lloc.
Caldrà veure llavors com està Calavera. Recordem també que va tenir algun problema físic, que va estar en convocatòria, va viatjar a Zubieta, en aquest cas, i va entrar en convocatòria, però sí, home, si ja és el pitjor dels escenaris, doncs home, la cosa es complica. Tens aquí un forat important en aquesta zona del mig del camp. Tens peces per fer diferents posicions, com diu José, tens Estals, pots inventar una miqueta per aquí, però jo vull ser més optimista, vull pensar que no cauran tots de cop a la mateixa setmana i que no podràs recuperar ningú i que tots tenen una lesió suficientment important com perquè torna i no puguin jugar contra el Real Unión. Alguns jo crec que segur que no podran ser-hi, en altres casos vull pensar que les primeres sensacions han estat les bones.
A veure, també una mica allò, missatge intern, que no em referia amb el tema dels dies de descans, em referia que el Sabadell no juga diumenge, que juga dissabte. No respecte al rival, sinó respecte a ell mateix, que aquesta setmana és setmana no curta, perquè va jugar també dissabte, però que ho podria haver fet diumenge i que, per tant, en aquest cas guanyaria un dia més per...
Sí. Sí, ha tingut dos dies de descans, això també, gràcies a la victòria, enmig de l'eufòria del subidón de guanyar a la Real B, ha arribat aquest premi per dos partits, i per tant, demà tornen a la feina els jugadors, com era previst, el canvi és que havien d'haver entrenat ahir, diumenge, i no ho van fer, però demà, dimarts, estava ja previst que l'equip tornés a entrenar, anem a dir-ho així, i ho farà a Sant Oleguer.
Doncs això és la mala notícia, anem a dir-ho així, el panorama pel que fa al mig del camp. El Murcí diu per aquí que ara és el moment de Maestre, que també, a més, Marc Domènech ho va fer molt bé al mig del camp. Hi ha gent que aposta directament, també deien alguns comentaris per aquí abans, per un doble pivot Maestre-Marc Domènech. Veurem, estem a dilluns, encara queden 5 dies pel partit, per tant anem a veure com evoluciona la setmana, també és molt aviat, potser per obrir aquest meló, però és cert que Òscar Cano aquí tindrà un bon trencaclosques respecte a aquesta qüestió. Un dels punts més positius que ens va deixar el partit, per aprendre també el fil del que veiem abans amb el resum, és el paper dels joves. Una altra vegada tenint un paper decisiu en el resultat del Centre d'Esports Sabadell. Perquè a més ho comentàvem a la Transmit, Sergi, és que agafes el DNI, en aquest cas, dels quatre futbolistes d'atac que van jugar al Sabadell d'inici. Crec que era, no em vull equivocar, però diria que era Abde Damar, 23 anys, 23 Tebladis també, i tiro de memòria, diria que era 21 Marc Marruecos i també Marc Domènech. Em sembla una barbaritat. Sortia amb una mitjana d'edat de 22 anys en atac.
Sí, que els joves hagin donat el pas endavant i siguin els que estan aguantant, no aguantant, la resta de l'equip també, no? Però que juguin bé, que facin el treball i tal, és... és genial, també.
Mira, el tuit aquí ens ensenya el Roger Benet, aquest tuit que ha fet el Jordi Branzuela, que crec que el signem amb sang tots els arlequinats, eh? Ha fet aquesta publicació el Sabadell. Avui, que va en la línia també d'una que ha fet la nostra companya Adriana Arroyo amb el paper, sobretot, o aquesta bona notícia pel futbol de casa nostra, d'Olímpia i també del Vallès, no? Amb un barberenc, un de Mollet i un altre del Poblenou, sent protagonistes a la victòria i a la celebració, amb Marc Marruecos, amb Vladis i amb David Estals, que a més han trepitjat molts clubs de Sabadell i de la comarca, que han tastat el fang, i comentava aquí l'encarregat de material del Sabadell, el Jordi Branzuela, precisament això, no? Pels qui hem trepitjat el fang d'Olímpia, hem somiat celebrar un gol jugant amb el primer equip, que hauria de ser una foto referent pel Sabadell, els clubs de Sabadell i el Vallès, que tot és possible. Això, aquest tipus d'imatge, fins fa... és que no sé, poques temporades, era absolutament inimaginable. Segurament ens hem de remuntar a principis dels 90 i per circumstàncies obligades d'un doble descens a tercera divisió per veure una cosa semblant. Que el Sabadell es pugui permetre el luxe de tenir aquesta fotografia és això, precisament, un luxe.
Qui millor defensarà els colors del club que la gent de casa, no? I és que és el que et demostra aquesta foto.
Estava mirant i anava pensant: què és més difícil? El camí que ha fet, per exemple, David Estals, ho deia avui l'Adri, no? Fent tota la formació de futbol 11 al Sabadell, en èpoques no tan bones del Sabadell, no ens enganyem, eh? O sigui, ara mires i tot són bones categories, tot s'ha estat lluitant per ser a les divisions d'honor, a les preferents, etc. Fer aquest recorregut amb un pas pel Prat, un any cedit a fora, o el que ha fet Marc Marruecos per no perdre de vista la possibilitat de continuar somiant, ho dic des del punt de vista de tu te'n vas ja a jugar amb el Sabadell Nord, te'n vas a jugar amb el Rubí, i no sé si en algun moment t'imagines que tornaràs al centre d'esports i que tot anirà tan ràpid i tan rodat. Evidentment, tornem al que dèiem abans del mèrit i per no restar-li ni un punt, tu has de treballar, has de continuar desitjant, has de continuar somiant, has de continuar... Però no sempre arriben aquestes oportunitats. I no sé si arriba un moment, i ho dic de Marruecos, que té allò, ho hem explicat alguna vegada, Pau, té aquesta família vinculada emocionalment, sentimentalment, amb el Sabadell, el pare recordant quan ell no havia nascut encara el Marc, que ja venia a l'estadi, com el Marc de nen ens va dir que venia amb el seu pare a l'estadi... Però que no perdis l'esperança, amb tot el carinyo del món per la Unió Esportiva Rubí, en aquest cas, quan ja et veus que ja ets jugador amateur, que te'n vas al Rubí i pots perdre de vista la possibilitat de dir, bueno, ja està, no? Jo ara em dedicaré a jugar al futbol territorial, que està molt bé i que és molt lloable, però ja se m'ha acabat la possibilitat.
Sí, ja tinc l'opció.
No? Ja no tornaré, correcte, el tren, ja no sé si em tornarà a passar, no? I ja està, ja et dic, mirava la fotografia i pensava, hòstia, quin dels dos camins és més difícil de que s'arriben a donar, perquè aquesta fotografia i la d'alguns més que es podrien sumar a aquesta fotografia pugui ser una realitat. Crec que hem d'estar super orgullosos de moments com aquest, i del que representa i de la feinada que hi ha darrere d'aquesta fotografia, també.
Sí, no? Tot això, també de la feina que es ve fent en els últims anys a l'Obrador. És cert que Marro arriba al filial aquest passat estiu, però que vaja, que el que deies tu, que ha hagut de trepitjar camps de... Bé, va estar Can Rosés amb el Rubí, el Sabadell Nord, amb tots els respectes pel treball també que fan els clubs més...
Absolutament, per això et dic
més petits,
però... que és aquella sensació de dir, hòstia, aquest nano, el dia que ja va se'n va al Sabadell Nord i que com amateur, torno a dir, ja, o sigui, ja no en etapa formativa, sinó ja et veus jugant amb tot el carinyo del món i amb tota la gent que tenim vinculada al Rubí, que són exarlequinats i que són arlequinats d'acord, però puguis pensar, bueno, doncs el que dèiem, no? Ja està, o sigui, ara ja, doncs això,
sí, la meva vida serà aquesta,
lligalit, no? En el millor dels casos, potser una tercera federació en algun moment, però ja em puc dedicar pensant en una altra cosa, i que et torni a passar el tren i que, bé, anava a dir que gairebé no hagis estat al filial, no, que collons, però si és el pitxitxi encara del Sabadell B, no? Però que t'arribi el premi, hosti, no sé si hi ha molts casos de vies tan complicades per seguir.
A mi em recorda el cas de... És diferent, però em recorda una mica el que va passar amb Fito Miranda, en el seu dia a l'amateur, futbolistes que potser no comptes fins i tot amb que puguin tenir un recorregut al primer equip, però que la nit al dia doncs
apareix allà.
Hi ha algú també amb el valor suficient com per donar-li l'oportunitat, no oblidem tampoc aquest detall, i a més amb la situació que té ara el Sabadell, que em sembla que té un doble mèrit apostar per això, i que et surti bé aquesta aposta. I és que al final veiem ara aquesta imatge, és que al final són tres futbolistes que potser no han seguit aquest patró de futbolista que puja ràpidament al primer equip i que explota des del primer dia. Al final, Vladis, sense anar més lluny, s'ha hagut de menjar, amb carinyo, però 3 anys ben bons al filial, a segones i primeres catalanes, amb una pandèmia al mig, un futbolista que va venir a preferent, a la tercera categoria juvenil. David Estals, recordo que fa un parell de temporades, quan va venir aquí el malauratge a Escoda, amb Jaume Milà com a segon, recordem que en aquell impàs, aquell estiu, Sergi, no sé si te'n recordaràs, que és que no tenia... Allò no sabia si continuava el Sabadell. Tenia contracte, sí, sí. Però ningú li havia dit...
Jo me'n recordo que sempre a la banqueta, no jugava, no convocat.
I de cop explota, al final... Ha canviat la vida per aquests futbolistes.
És el que tu dius, també, és el mèrit de que hi hagi algú a la banqueta que aposti i que no s'arronsi. Surt malament, no arronsar-se.
Sí, però mira, aquest mig dia ho parlàvem, José, a l'hotel Suís, i parlàvem d'això, no? De dir, tu, amb la gent jove, pots tenir dues decisions. Una que sigui per obligació i una altra perquè realment hi creguis. No? Mm-hmm. I totes dues són vàlides. A llevades que per situacions econòmiques has d'apostar per la base perquè vas allò amb el ganxo i no et dona, o pots creure-hi. I crec que en aquest sentit, tot i que l'economia del Sabadell és molt tocada, està molt tocada, i aquí hi ha gent que de la seva butxaca continua pagant la festa perquè això continuï a l'espera de que arribi alguna cosa, crec que en aquesta situació és cert que l'aposta inicial per tenir-los a la primera plantilla és per una situació econòmica d'estalvi, de dir, bueno, pues mira, i això ho complementarem amb 3-4 nanos de casa, Sander Ballero, el que tu vulguis, però després hi ha molt, però molt, de creure-hi, molt. Perquè en el cas de Marro, avui m'estic centrant molt en ell, no hi havia necessitat real de peces per dir no, és que em falta això i era en el filial, perquè no tenies aquesta necessitat. És simplement un jugador que arriba, que comença a tenir dinàmica de primer equip, penso ara en Pau Fernández, per exemple, lateral esquerre. Hosti, doncs aquí potser sí que diries... que no vaig molt sobrat de laterals esquerres, i més des de la sortida de Carri, i potser hagués estat més natural, no? En el cas de Marro, no hi havia una necessitat real. Era un jugador que treballava amb el primer equip i que quan va tenir aquest foradet se li dona l'oportunitat i evidentment et respon d'una manera espectacular. Com t'ha respost Vladis ara que l'has necessitat, i a més té el premi del gol... I ja no parlem d'Estals perquè gairebé el traiem ja de totes les travesses. Cada cop que parlem del jove sembla com que Estals porta tota la vida ja jugant, perquè ja te n'oblides d'ell, perquè és un fixe i canvien els entrenadors i Estals continua allà.
Però tot just porta una temporada jugant aquest
equip.
I que li portes un lateral, un lateral més natural, i de moment no juga aquest lateral. De moment, segur que Calavera tindrà oportunitats, seguríssim, segur. Perquè a més el míster va boig, ja ho ha repetit mil vegades, que va boig per poder posar Calavera i ja està el posant-lo en un altre lloc, no? Però, clar, és que Estals, és que... A veure qui s'atreveix a treure Estals.
I ara el que diuen aquí al xat també. Ara feina per Rosende, per intentar retenir el màxim d'ells.
Molt complicada. Molt complicada.
I en aquesta època, molt més complicada. Sí, perquè jo entenc que els jugadors esperaran una mica... A veure què acaba passant.
És una feina, mal que ens pesi, I a mi ara m'agradaria, si ara allò, canvi de barret, em posaria el barret de soci del Sabadell i des de la meva posició de soci diria, hòstia, que el renovin ja, no? I que li donin tot, i que sigui l'estàndard del Sabadell, perquè tant de bo, penso en Estals, sobretot, que crec que és el que pot tenir més mercat ara mateix per sortir. Però és que és molt complicat. O sigui, el Sabadell està en una situació econòmica i encara avui esportiva, no ens oblidem, que no et permet tampoc ser molt d'allò. I bé, jo m'agafo només a les paraules de Carlos Rosende, que quan va dir l'oferta la tenen damunt la taula. Però també puc entendre que hi hagi allò que diuen cantors de sirena, no? Que hi hagi clubs o d'altra categoria o de la nostra, però d'un potencial econòmic més fort... que puguin anar per un jugador com Estals, que té un roto i un descosío. És que ara mateix pot funcionar del que tu vulguis.
Sí, jo crec que el club és això, el que ha de fer és, l'oferta la tens, et volem aquí i ja que tot flueixi, ja natural. O sigui, entenent la situació que tens esportiva.
Per qui pregunta per qui, a veure, anem a intentar fer memòria. I així ho deixem clar també, del tema contractual. Que hi tinguin contracte la temporada que ve amb el Sabadell, Sergi Garcés, treu el cap per aquí si vols, Dome, Marc Domènech, que no és de l'Obrador, però és dels joves. A veure...
Està jugant...
Sí, però enfoca la càmera, que la gent vegi el que estàs fent aquí. Aquí el bloc de notes.
No, de sobte ha canviat la pantalla i no sabia què estava passant. Contracte.
Bé, aquesta llista diria que és curta.
Sí.
No vaig errat. Són Marc Domènech i Vladis Kopotun, els dos únics que tenen contracte.
Sí, d'aquí una estona no sé si podrem parlar amb una mica més de deteniment. Hi ha algun contracte més d'aquests d'Obrador, però que, bé, a veure, sent realistes, són contractes difícilment defensables en el moment que t'arriba una oferta, si és que arriba l'oferta, que no dic que hi hagi, estic pensant en Sander o estic pensant en Marro, perquè Sander té fitxa del primer equip, però això no significa que se li hagi tocat el contracte. Per tant,
que té l'oferta damunt la taula, va dir Rosende.
Però vull dir que el contracte que encara avui té Sander Ballero és el d'Obrador, el jugador del filial, per molt que li hagin donat el 10 i fitxa del primer equip, que malauradament no li veurem aprofitar aquest any. Són contractes...
Això ja ho podem treure.
I no soc un expert en la matèria, però diria que són contractes que a l'hora de la veritat, arribat el cas, qualsevol club amb una mica de gana, no necessita un desembolso, desgraciadament pel Sabadell, torno a dir, perquè tant de bo ara poguessis tenir doncs, aquelles operacions que veiem de tant en tant. No sé quin club ha venut un jugador per 30 milions, dius.
Aquí.
30 milions, tu. Caiguessin de tant en tant un d'aquests aquí.
Un d'aquests, eh?
Roger Benet, entrenador de porters.
Que t'acaba el 30 de juny del 25.
Roger Benet ni és jove... No. Afortunadament pel futbol és futbolista.
Va per la vida amb el carnet jove, però que...
Sí.
Queda poc,
I escriu millor del que treballa encara. Escriu millor del que treballa. És un espectacle.
Ai, bé, estarem pendents. Això serà un serial
sí.
A l'estiu, malauradament. Però
mira, no passat, la vida. El serial Altimira va acabar ràpid.
Sí.
La poqueta il·lusió que ens quedava per
l'hivern. Lamentablement
sí,
va acabar ràpid.
Per això dic, la poca il·lusió aquella que ens quedava, l'esperança aquella de dir, mira si a lo millor se li fot una oferta bona. Va ser, crec, estrenar el 2023 i ja es va fer oficial que el Getafe llavors, mira com ha canviat també en poc temps la pel·lícula, ja li havia tancat un contracte, per tant, que perdíem Altimira ja... Esperem que no arribi aquesta notícia. Mentre no arribi la notícia de que marxen, l'esperança no es perdrà.
Quan signis permanència i si entres algú en calés, potser sí que accelera una mica.
I mira que et dic, José, gairebé seria més important, ja sé que ara és una utopia, però per desitjar, seria més important, més que assegurar la permanència, que ara mateix tinguessis garantit que hi ha un moviment empresarial, social, accionarial, de que tota aquesta feina que està fent a Pau Morilla Giner, i ho poso en primera persona, el president, per treure, de moment, diners de la seva butxaca i d'alguna butxaca més, però per aconseguir que algú realment vingués a sumar al projecte i pogués dir, mira, doncs ja sabem que l'any que ve serem
tenim
això.
Pressupost.
Serem grans, o petits, o mitjans, però serà això. Fins i tot seria més important, crec, ara mateix, que saber a dia d'avui si estaràs a primera o segona, perquè hi ha mil maneres de fer un contracte, de dir i en cas que no quedes alliberat i aquestes coses. De fet, a l'entrenador crec que se li ha fet un contracte de temporada i mitja, o sigui, mitja temporada i una temporada més. Però no he vist el contracte, però m'arriscaria i no fallaria
a la clàusula d'alliberació.
Que en cas de que no hi hagi permanència, també pel Sabadell, alliberat completament, perquè seria inassumible tenir un entrenador de la qualitat i del caché d'Òscar Cano ara mateix.
Bé, moltes preguntes al voltant també d'això de continuïtat dels joves. Preguntàvem per aquí per Alia Càmara, el futbolista del juvenil, uh-huh, que ja ha debutat amb el filial aquesta temporada, ha marcat, de fet, i que va renovar ara fa unes setmanes. Diria que Pau Fernández també tenia una proposta ja damunt la taula del Sabadell, el lateral internacional sub-19. Bé, al final això anirem desgranant amb el pas de les setmanes. Anirem veient com avança tot plegat en aquest sentit. I també això, com comenten per aquí, si els que tenen contracte aquí amb el Sabadell, els joves, doncs tenen aquesta opció de també millorar les seves condicions i que no hagin de passar un segon o un tercer any aquí amb unes condicions doncs econòmiques...
Bueno, mira el que deia abans la cosa. Al final, Vladis doncs, ha tingut el premi. Ha tingut paciència, s'ho ha treballat i acaba tenint el premi. I fa un any, els del Tribuna li feia un reportatge acabant un partit, marcant un gol. I repartint pizzas a la seva anterior feina. I afortunadament per ell, doncs, aquest estiu se li ha pogut fer una millora de contracte que li ha permès dedicar-se en exclusiva o professionalment, digue-li com vulguis, al futbol, no? Doncs tant de bo hi hagi molts Vladis del que sigui ara mateix futurible per la primera plantilla, tant de bo hi hagués aquesta possibilitat o hi hagi aquesta possibilitat d'això que dèiem abans, no? De fer-li una millora a Sander Ballero i que l'accepti i que la vegi interessant, que Marc Marruecos s'hi vulgui quedar i que tants altres que ara mateix no els hem vist encara però estan allà trucant a la porta també, si se'ls necessita, doncs el Salamanca, Bustamante, és igual, penso en el filial o penso en el juvenil, que és que tant més puguin arribar a ser peces algun dia d'aquesta primera plantilla.
Pràcticament m'has fet l'assistència, que tot això no ho hem dit. Primer gol de Vladis Copotun.
Sí,
estarà content el Juan Fran Lara, assegut aquí abans del comentari, la setmana passada aquí al Tribuna. Sí, sí. Que al final podem celebrar aquest primer gol de Vladis. Deia el Vicenç per aquí que serà un miracle poder retenir-lo. Diu que és massa bèstia el rendiment que està donant. De fet, el Roger Benet, al principi d'aquesta transmi, posava pel xat... posaves, ara he perdut el missatge, Roger, que posaves alguna cosa com que completéssim la frase, no?, de Vladis Copotunes, i a partir d'aquí doncs, ha entrat la imaginació de la gent. Faltava això. Faltava que trenqués aquesta barrera psicològica, pràcticament, perquè Vladis estava fent tota la resta gairebé impecable.
Sí, a part va ser un gol, crec, que és la imatge d'ell com a jugador, mm-hmm, de Murri, d'estar per allà al fang, barallant-se amb els centrals i tal, i que en un despiste, raca, l'enganxa i la fica. O sigui, és un gol 100% Vladis.
Sí, es confia una mica a Cantero, confia, jo crec que pensa que no l'apretarà com l'apreta, i Vladis, si alguna cosa té, és que és una paparra d'aquestes, sí, sí, que no et deixa respirar, i per quan vol reaccionar ja li ha guanyat la posició, i crec que Gaizka Yesa ajuda.
Perquè hi ha una relliscada allà.
Jo crec que la mala sortida ja és perquè es confia també pensant que allò ho resoldran, i quan vol anar cap enrere és quan rellisca i encara li facilita més la feina a Vladis, que tot s'ha dit, té la serenor de no tornar-se boig, de no precipitar-se, de no voler resoldre ràpid.
Sí, d'obrir espai, pum.
Sí, sí, i d'interpretar bé tot això que està passant, no? De veure que el porter cau, doncs mira, m'obro una miqueta i ara sí me la poso fàcil per evitar qualsevol ensurt dels que passen, no?
Mira, algú per aquí que diu pel xat, jo sé el que li han ofert al Xino, diu que el seu pare és el meu cosí, si continua escarcant-ho possiblement renovi. Doncs mira, si hi ha informació, hòstia, familiar en aquest cas, doncs
molt bona notícia,
molt bona notícia.
Seria molt bona notícia, gairebé diria tot. Perquè si segueix Òscar Cano és que ens hem salvat,
sí, sí.
I si segueix Òscar Cano i gràcies a això aconsegueix que es quedi al Xino, ja ho tindríem fet, quan ha de començar la rua ja.
Va, doncs, que m'ha servit l'assistència, com dèiem, Sergi, per escoltar aquesta entrevista i per veure l'entrevista amb Vladis Copotun a Zubieta, després del partit. He acomiadat el José Casas. José, gràcies per haver estat aquí, perquè ha d'alliberar el micròfon, perquè a la tornada, quan tornem d'aquesta entrevista, tindrem protagonista aquí a Ràdio Sabadell. L'entrevista amb Vladis Copotun, va.
Bona nit, Pau Vituri i tots els amics del Tribunal Preferent. Avui encara aquí, amb aquest punt de fredor que hi ha aquesta ciutat esportiva de Zubieta, aquí a tocar de la Sarteoria, però amb aquest somriure que crec que delata, ens delata tots plegats l'alegria dels 3 punts que ha aconseguit el Sabadell davant la Real B. Victòria de molt mèrit per trencar la dinàmica de 3 jornades sense guanyar i sobretot per tornar a assegurir aquesta sensació. A aquestes hores no sé si això haurà servit o no per sortir del descens, però bé, en aquest moment sí, està el Sabadell fora del descens, que fa gairebé 4 mesos que no aconseguia. Amb un dels protagonistes amb nom propi, evidentment, Vladis Kopotun. Vladis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Com estàs? M'imagino que, a més, la imatge de l'alegria, gairebé, que m'imagino que és la fotografia del vestidor.
Sí, sí, el grup està molt content. Una victòria, com tu dius, de molt mèrit i, sobretot, molt contents amb el treball realitzat durant els 90 minuts, bueno, 90 i pico.
4 mesos, ja et dic, això ara quan ho estigui veient la gent, no sé si haurà estat així o no, però ara mateix, quan estem aquí, 4 mesos ha trigat l'equip en aconseguir això, d'aconseguir treure el cap. A partir d'aquí, a continuar remant, però de moment m'imagino que ni que sigui moralment també és un reforç per tots.
Sí, no, no, com t'he dit, molt contents, ho hem parlat molts cops, és una cursa de llarga durada i, bueno, estem molt contents. Com tu dius, ara mateix estem fora del descens, estem molt contents, ens marxem a casa, sobretot el viatge serà molt més ameno, no? Molt contents i, bueno, com tu dius, a seguir treballant i aquest cap de setmana a treure els 3 punts a casa, que ara mateix és l'important.
Això, explica'm la jugada del gol, perquè és de creure-hi, és d'anar fins al final, és de lluitar-la fins al final i és d'aprofitar tot el que puguin deixar, que jo crec que representa moltes vegades el que diem de Vladis Kopotun, que algú diu, oh, és que és lluita, és lluita, i és lluita i és gol.
Sí, no, no, molt content, la veritat que estic molt content. No m'esperava per res aquesta passada de Toni, que és una, em sembla una passada increïble, i quan veig que vaig tan sol, que me l'emporto, i després que em regateja el porter i veig la porteria, dic, per fi, o sigui, molt content, et dic, en lo personal, i molt content per l'equip, perquè l'important al final és els 3 punts, puntazos, que hem tret aquí.
Avui no estava Roger Benet, que ens deia gairebé per línia interna, per un dia que no vinc jo, no em pot venir a celebrar el gol com havien quedat, sí. I continua l'aposta, per un moment, algú ha patit, perquè hi ha aquesta aposta del hat-trick de Vladis Kopotun, com et van dir, sí. I teníem a Roger Benet nerviós per un costat, i a Pau Vituri nerviós també per l'altra banda, a veure si això arribava.
No, ojalà algun dia d'aquests partits que ens queden arribi un hat-trick, però bueno, l'important, ja et dic, és guanyar i com si marca Hortolà. L'important és guanyar i treure els 3 punts, dona igual qui marqui.
No et diré ara qui ho ha dit, i no sé si en roda de premsa també ho ha dit Òscar Cano o no, però clar, ara mateix mires cap endavant, mires tot l'equip, però mires sobretot cap endavant i acabes veient que la pressió la fa un tal Marc Marruecos, la fa un tal Vladis Kopotun, que per allà al mig corre un tal Marc Domènech, que a David Estals ja el tenim més que interioritzat. Com esteu donant aquest punt de joventut, però sobretot aquest punt de demostrar que amb ganes i de creure-hi, aquest equip no ha de mirar DNIs.
No, com t'he de dir, hem tingut una xarra que ho ha dit el mateix Òscar, o sigui, som un equip que estem totalment preparats per jugar els 25 jugadors, 26 que som. A partir d'allà, Òscar fa el seu 11 i a qui li toqui lluitar s'ha de deixar la cara, s'ha de deixar tot per aquest escut, i això és una evidència. I després, que ens toca, com tu dius, i ja ha sigut tema aquest de parlar de el Marc Marruecos, el Dome de turno, el Vladis, doncs, si ens donen l'oportunitat, som gent amb molta fam de fer coses personalment, i suposo que tot el món molt grans. I ho demostrem, suposo que lluitant, corrent i lluitant, sobretot, per tothom.
Per tancar el capítol d'avui, després anem ja al de futur immediat, però per posar-li un però a la història, o per posar-li alguna nota negativa, els problemes que ha tingut l'equip, que ja els ha portat amb les baixes de Moyano, amb la baixa de Gualda, i avui cau Baena, cau Carles Salvador, a l'espera del que pugui ser. Hosti, és que també toca sobreposar-se a totes aquestes coses. Ja sé que li passaran a tots els equips, que segurament si ara miréssim tots tenen aquests problemes. Però clar, en el cas del Sabadell és com dir, oi, no tenim la sensació de poder buidar la infermeria que torna a caure algú més.
Bueno, jo crec que són al final gafes de l'ofici, no? Com es diu, estem tots molt preparats, com diu Òscar, és que ens prenem cada entreno a màxima intensitat, com si fos l'últim, i vulguis o no, això dona un punt d'intensitat que potser a vegades doncs, doncs es transmet en això, en lesions o qualsevol detall d'aquest que es pot donar. Això no ho controlem, al final ho hem de controlar nosaltres mateixos dintre del que puguem i bueno, sobretot que no sigui res i ara estarem molt pendents dels companys i que no sigui res.
Segona victòria de la temporada fora de casa. A pensar que aquest deute que té l'equip a domicili, doncs poc a poc el va aixugant. I sobretot m'imagino que ara toca pensar aquest futur immediat i com toca a casa, pensar en recuperar també les sensacions com a locals després d'aquesta doble ensopegada, que m'imagino que va deixar un mal sabor de boca, sobretot l'última, no? El fet de perdre contra el Barça Atlètic perquè l'equip va mereixer més.
Sí, molt mal sabor de boca, perquè com tu dius, l'equip va mereixer més, ho va dir Òscar, ho pensem tothom, i aquesta setmana hem treballat com cabrons, però perquè és que no ens ho creiem ni nosaltres. És una acció que l'equip ho fa molt bé, una acció que de sobte rep, no sé qui va ser, entre línies, van una passada enrere i gol. Què més van fer durant tot el partit? Un molt mal sabor de boca, però bueno, amb aquesta victòria d'avui ho hem començat una miqueta i ara, com tu dius, a casa donar-ho tot i sobretot animar la gent que vinga a animar, com ha fet els últims partits, que ho notem moltíssim.
L'última, el calendari no s'atura, el calendari té tots els partits són igual d'importants, els de baix, els de directes, no directes, però clar, ara ve aquest tram on Real Unión, algú diu, home, a veure si també l'engresquem en aquesta zona complicada i també se li complica una mica el futur, i després vindrà Sestao per acabar-ho de rodonir, però em quedo amb aquest a curt termini, per dir-ho així, aquest Real Unión. No sé si recordant, queda molt lluny, perquè va ser la primera jornada, però també un partit d'aquells que segurament ho analitzes mal el temps i penses què més ens podia passar negatiu per perdre aquell partit que era, en el pitjor dels casos t'ho diria així, d'un empat i tan contents tots plegats.
Sí. Bueno, jo crec que, i ho hem dit molts cops també, que cada equip competeix molt bé. I ara el que toca pensar és treballar molt bé durant la setmana i sobretot intentar guanyar aquest cap de setmana, o sigui, intentar ficar-los o no, l'important és sumar 3 punts i a partir d'allà ja mirarem cap a més endavant o cap a altres equips, però el que pensem ara mateix en sumar 3 punts cada cap de setmana, guanyar els més partits possibles i donar-ho tot. Ja et dic, a casa sobretot el que volem és que l'afició vingui, que és molt important.
Golejador, felicitats, bon viatge, que avui, com deies, avui sap millor aquest altaveu que portaves ara fa una estona. No sé si te'l deixaran fer bullir molt l'olla a l'autocar, que toca una mica de descans i de més de desconnexió, però que a la fi aquesta alegria que m'imagino que porteu és la que porta la gent que ha vingut avui aquí i la que segur que ho ha estat escoltant des de casa, que s'ho haurà passat d'allò millor. Felicitats una vegada més, bon viatge.
Moltes gràcies.
Doncs Bladisco Potun, amb el Sergi Garcés, aquest dissabte passat a Zubieta, després de la victòria per 0-1 gràcies al seu gol 8-5. Alberto Pobre, director general del futbol base del Centre d'Esports Sabadell, què tal? Benvingut aquí al Tribunal Preferent.
Bona tarda, moltes gràcies.
Quan un veu imatges com aquestes de Bladisco Potun, què en pensa després de veure'l en els últims anys allà a Olímpia?
Pues dona una mica de sentit, no?, a tota la feina que fem diàriament un munt de persones. O sigui, al final, ja avui ho comentàvem a l'oficina, la foto que va utilitzar el club, no?, per fer el final del partit i que avui també s'ha penjat a xarxes socials amb Mastals, Marro i Vladi celebrant un gol.
Aquí la tenim, sí.
Pues que al final acaba resultant en la victòria a una cantera com la de la Reial Societat. Dius, ostres, potser aquests 5 anys de feina non-stop ens ha dut a un lloc, no?, de competir amb canteres professionals, amb jugadors que arriben al primer equip i que és per lo que treballem tots, no?
I hi ha capacitat també en el futur, algú que es pregunti per aquí, és que això s'ha de mantenir sí o sí, hi ha capacitat al club per mantenir aquesta estructura en el futur?
Bueno, aquesta és la bona pregunta, no? I que al final és una miqueta el tema del dia a dia, no? Però evidentment hi ha dos punts importants, un ja l'heu parlat abans, que és la part econòmica, que això afecta tot el club, és evident, però després hi ha un punt de sentiment, no? Jo crec que a dia d'avui personalitzo també la meva persona com a soci de tota la vida del club, però no només amb això, sinó molts perfils d'entrenadors, coordinadors que porten molts anys treballant, que realment ho senten com algo propi, i que això és el que ens permet generar o voler generar, no?, una família arlequinada que ens permeti que els jugadors tinguin clar que estem treballant per arribar al primer equip, que el nostre objectiu és formar jugadors que tinguin aquesta capacitat, i avui parlava amb el Bruno, amb el director general, que dius, ostres, hi ha una plaga de lesions al mig del camp i dius, bueno, ara pots mirar, tens jugadors al juvenil, tens jugadors al filial que tenen el talent per poder anar a qualsevol entrenament, per poder convèncer l'entrenador i fins i tot acabar jugant, no? I això és el més important.
Algú per aquí abans deia Salamanca, que va fer un golaç contra l'últim partit, el segon, amb una vaselina sí. Contra el Sant Boià. També seria una alternativa.
Sí, doncs al final és un gran jugador, és un exemple, no?, de com s'ha gestionat fins ara. És un jugador que havia estat a la casa en èpoques anteriors, que va marxar, va tornar, va fer l'etapa juvenil i a l'etapa amateur, doncs, ha fet pretemporades amb el primer equip, s'han gestionat sessions a equips de categoria intermitja, no?, que són els que et permeten que el jugador, quan nosaltres no teníem el filial amb la categoria necessària, poguessin agafar aquest nivell competitiu i aconseguir que tornin, que estiguin aquest any, doncs, ajudant el filial a estar en posició d'ascens a tercera federació i que siguin jugadors que home, pues, ell té un problema laboral també, treballa, al final la situació econòmica és la que és per tots, però jo crec que és un jugador amb talent com perquè si l'Òscar el pot veure segur que quedarà content.
El club aquí ha estat fent una feina també en els últims anys de formigueta, no? D'anar situant els seus respectius equips de formació en les categories que li correspon. El juvenil A, per sort, ja el tenim des de fa unes quantes temporades a Divisió d'Honor. El B se l'ha pogut promocionar fins a aquesta Lliga Nacional. Si el club completa aquest estiu o aquesta primavera l'ascens del filial a la Lliga Elit, de Lliga Elit a Tercera Federació, perdó, podem estar parlant d'una estructura molt ben esglaonada, no?
Bueno, al final la realitat és que dintre del que nosaltres parlem com a etapa de rendiment, que inclou la cadet de segon any, ho tenim tot amb el que seria l'any natural dels jugadors a la màxima categoria, és a dir, DAM, que té juvenil C, per exemple, no et pots comparar ni amb Girona, Barça o Espanyol, que no tenen aquesta categoria, però estem amb aquestes mateixes categories, i des del caet B, l'infantil, que està lluitant per pujar i agafar la màxima categoria, al final no és un tema, és un tema, de, com has dit, no?, de feina de formiguetes, d'anar fent dia a dia, de sobretot tenir molt clar quin és l'objectiu, és a dir, està molt bé tenir les màximes categories, és una necessitat al final, perquè el futbol català és ultracompetitiu a nivell de futbol base, però no és aquest l'objectiu principal. L'objectiu no és que estigui el cadet a Divisió d'Honor, l'objectiu és que puguem tenir els millors jugadors des d'aquesta etapa, que és quan és més fàcil aconseguir que vinguin al club, fidelitzar-los, fer-los sentir una mica aquesta intenció i que el seu punt sigui arribar al primer equip, que no sigui ser professionals del futbol només, sinó que vulguin ser professionals al centre d'esports, que és una mica el que a nosaltres ens agradaria, no? Llavors, tenir-ho tot ben estructurat és indispensable.
Què tal també aquesta relació amb Carlos Rosende i amb Òscar Cano? Ho dic perquè ara al primer equip hi havia aquestes figures de... Parlo, per exemple, del Niqui Lladó, del Jaume Milà, del Gerard Bofill, persones que havien mamat Olímpia, que havien sortit directament d'Olímpia, i al final ara venen professionals de fora, de Galícia, de Granada... Però que, si més no, per les imatges els hem vist en partits del filial, no només a casa, sinó també, ara parlo d'aquell duel contra l'Europa B, el Nou Sardenya. Què tal aquesta relació també amb ells? Tenint en compte, doncs, això, que ells també han fet aquesta aposta per jugadors de la casa.
Bueno, la realitat, mira, i aprofito també, evidentment, parlem d'aquests 5 anys i has dit noms com el Miqui, el Gerard, el Jaume, etc, que són peça fonamental per estar on estem i que al final és algú que tothom ha de tenir molt clar i s'ha de valorar. Evidentment, en el moment de la sortida, pues de tota aquesta gent, no, de confiança del futbol base, no de confiança, sinó que han treballat directament i que han creat aquest projecte, perquè el Jaume el va iniciar, és així, i al final és el Jaume el que em truca a mi perquè vingui al Sabadell. Evidentment és un moment traumàtic quan es dona aquesta situació per tota la gent del futbol base, és un moment on com funcionin aquestes primeres setmanes poden ser perilloses, i realment jo crec que la relació principalment amb el Carlos, no?, que és amb qui tenim un contacte més directe des de direcció esportiva, amb l'Uri Casals, ha sigut molt propera. Realment al final a l'estaf encara hi ha gent, no?, que ha estat al futbol base i tot això ho facilita, però aquest punt de que vulguin anar, de que et preguntin, de que et fan ser partíceps, no?, de les decisions que es prenen, te n'adones que realment entenen el club com el club pot ser i ha de ser, que és algo que hem parlat moltes vegades, que al final ha de ser un club que miri per la cantera, que miri per formar jugadors, crear talent i que aquests jugadors puguin arribar al primer equip. I hi ha hagut una relació realment molt propera des del primer moment, tenint en compte que hem tingut un mercat d'hivern al mig i que és molt difícil poder estar pendent del juvenil A quan has d'estar signant jugadors.
Avui també et volíem portar, Alberto, per conèixer més a fons una de les àrees segurament més desconegudes del Centre d'Esport Sabadell, com és d'Olímpia, en aquest cas, que porteu des d'Olímpia, com és aquesta àrea internacional, que de fet ara fa uns anys liderava, si no em dius al contrari, el Miqui Lladó, no? Que és
correcte.
Qui s'encarregava d'aquestes funcions. En què consisteix? En què treballeu en aquesta àrea internacional allà al Centre d'Esport Sabadell?
Bueno, és una àrea una mica, no, en la que ens permetem una miqueta explorar noves vies també, pues, de generar recursos, no? Igual que el club en qualsevol altra àrea ho ha de fer, pues, dintre del futbol base intentem generar aquests recursos econòmics, no ens hem d'enganyar, però també generar una experiència pels jugadors i jugadores del club. Llavors, era una àrea que, com bé has dit, la va portar el Miqui Lladó l'any que van pujar i després el segon any de Divisió d'Honor va compatibilitzar les funcions. L'any que ell deixa de ser entrenador, molta gent no ho entén, i al final és perquè busquem una dedicació exclusiva en aquesta àrea i entra el Marc Nomen a portar el juvenil A, i a partir d'aquí, pues, al Miqui li surten opcions a l'estranger abans de tornar al primer equip, i el Marc Nomen és qui lidera l'àrea fins a l'estiu de l'any passat. És una àrea principalment enfocada, nosaltres el que busquem és generar recursos per jugadors que volen jugar de fora, o sigui, no us faríeu ni a la idea de la quantitat de gent que contacta per qualsevol via per venir a fer un tryout, per venir a jugar amb el Sabadell perquè volen jugar a Espanya, i al final això, el futbol base a Espanya i sobretot aquí a Catalunya té una tirada molt gran fora. Llavors el que busquem una miqueta és canalitzar d'una manera professional aquesta via. Moltes acadèmies hi ha a Catalunya que fan. Nosaltres el que busquem una miqueta és diferenciar-ho i integrar-ho dintre d'un club de futbol que està, pues, a un nivell ara mateix semiprofessional o professional, no? I aquí és on tenim aquest punt diferencial. Gestionem des d'estades llargues, jugadors que venen a estar tot l'any pues, amb residència, fent entrenaments específics als matins, i aquí és el punt diferencial, entrenaments a la tarda amb l'equip. I d'aquí tenim els casos de Chauqué, que va arribar a debutar amb el primer equip i, bueno, ha estat a l'Andorra i ara l'ha fitxat al Sant Cristóbal, de tercera federació, o Oliver Nick, que l'any passat va jugar molt, un jugador americà que va jugar al juvenil A, i aquest any està també al Sant Cristóbal, de tercera ref. O sigui, al final hi ha un punt esportiu també en el que aquests jugadors s'analitza el seu nivell a través d'uns tryouts, poden estar amb experiències d'un mes, tres mesos o temporada completa. I per una altra banda, pues, tenim l'opció d'amistosos, que aquest mes de febrer n'hem tingut com 10 o 12 fins ara.
Que és, per exemple, el cas que estem veient ara, no?
Correcte.
Un equip suís, és, no? Si no vaig errat.
Aquest és un equip suís, i aquí, pues, el que gestionem són gent que venen a fer estades a Catalunya, en èpoques en què potser no tenen lliga, o aquí hi ha tornejos i venen a participar, i a partir d'aquí, pues, gestionem uns amistosos contra equips del nostre club, en funció del nivell. És difícil de valorar moltes vegades, perquè el nivell dels equips de fora, pues, és difícil de mesurar respecte als nostres. El bo és que nosaltres tenim a totes les categories a tots els nivells, intentem ajustar. Pues, fa dues setmanes van jugar 5 equips xinesos, i fins i tot els equips de la lliga escolar que tenim al club van participar, no? I també és una part important de que els jugadors del club s'emporten una experiència que difícilment tindran, que és jugar contra altres cultures, i és una suma molt important, la veritat.
Sergi, que tinc per aquí...
Sí, jo volia fer una reflexió.
Espera, que toca el micròfon ara.
Quan vulgui, Roger. És que està per sorpresa, m'has donat pas per sorpresa. Una era una reflexió, estava mirant les imatges i això que explicava l'Alberto, tu t'imagines, i que sé que és un somni, que ha tingut un somni fins i tot humit en alguna ocasió el president, i m'imagino que algú més que el president, si algun dia el Sabadell tingués una ciutat esportiva pròpia, amb la seva residència pròpia, la feina que es podria fer. Deixo aquí la reflexió, no cal que ningú més s'hi sumi si no vol. I faig una pregunta que, si no li faig a l'Alberto, ara que per qüestions familiars he de visitar molt sovint Olímpia, hi ha un pare en concret que, si no, m'escanyarà si no li faig, que és... I com decidiu, ara que deies això, que com és difícil de trobar, perquè clar, suposo que tampoc coneixes, per exemple, en aquest equip suís pots tenir alguna referència, però no una referència exacta del seu potencial. Com es decideix moltes vegades que juguin contra el cadet C o contra l'infantil D i no contra l'infantil A o contra el patufet de primer any, no ho sé, per dir-te algú.
Al final aquí, quan hi ha el contacte amb la persona, no, que gestiona el grup, ja sigui una persona que hi ha molts gestors que estan aquí directament a Catalunya o que són contactes amb els que treballem regularment, o si és algú de fora directament, al final la forma de conèixer el nivell versus el nostre equip o un equip del nostre club és impossible, no la podem saber amb antelació. Llavors, evidentment, la seva procedència ja ens marca una mica, o sigui, quin nivell hi ha normalment als Estats Units o al Japó ja el coneixem bastant. Suïssa era la primera vegada que venien, i a partir d'aquí era un gestor que està aquí a Catalunya, que ha sigut entrenador fins i tot, no? Està aquí amb el futbol base, per tant, el contacte era molt directe i es valora el nivell. No, necessito un nivell mig-baix, okay? Tirem de categoria i a partir d'aquí decidim. És gairebé impossible encertar. O sigui, la setmana que ve és la realitat, perquè al final també depèn de l'any. A vegades que l'any passat vam jugar per aquestes dates un amistós contra un juvenil professional del Japó, que és un equip professional, és la màxima categoria, mouen molta gent als partits, són els que arribaran a la Lliga Professional del Japó. La setmana que ve venen dilluns a les 4 a jugar a Olímpia. L'any passat vam fer una barreja de juvenil, divisió d'honor i Lliga Nacional i vam quedar 3-3 i va haver un molt bon nivell. Quin nivell tindrem aquest any? No ho sabrem, ho veurem dilluns, no? És una mica un joc d'atzar, no?, poder-ho treure.
Doncs feina interessant la que fa des de fa uns anys també el Centre d'Esport Sabadell a través de la seva gestió Olímpia, del futbol base, amb aquesta àrea internacional. I avui, doncs, aprofitant també aquest bon moment dels joves al primer equip, volíem convidar Alberto Pobre, el director general del futbol base del Centre d'Esport Sabadell. Alberto, gràcies per haver vingut aquí al tribuna.
Gràcies a vosaltres.
Fem una aturada per la publicitat. No marxeu, no marxeu, perquè hem de sortejar la pizza i a més tenim una sorpresa per acabar el programa en forma de declaració que crec que aixecarà una mica de polseguera en els pròxims dies. Fins ara.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual.
Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat.
A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos.
L'aixeta mentre et rentes les dents. Prioritza la dutxa en comptes de la banyera. No facis servir el vàter com si fos una paperera o posa la rentadora quan només és plena. Estalvia aigua. És urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Segueix-nos cada dilluns de 7 a 2 quarts de 9 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, la tornada, 8 i 20. Ens queden 10 minutets de programa. No patiu, perquè abans d'aquestes declaracions que preguntava el Vicenç per aquí si era el polseguera bona o dolenta, normal, ni bona ni dolenta, diria jo, eh? Però abans d'això, no patiu, que hem de sortejar la pizza de Maximus, d'aquesta pizzeria napolitana Maximus. Una pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, els seus sabors de qualitat, tota la seva varietat, un concepte de pizza saludable, amb multitud de variants i que és, a més, patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò. Al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o al 683 11 88 19. Pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. A més, voleu aquí al Tribuna, entre tots els participants del xat, volem que gaudiu de Maximus sortejant un sopar o dinar per dues persones valorat en 40 euros. Sergi Garcés, t'has quedat aquí amb mi?
Sí.
Espera, el micròfon. Ai, havia promès Roger Benet que obriria el micròfon,
Quin fenomen. Estava pensant ara, l'última vegada que vaig ser en un programa aquí al Twitch de Ràdio Sabadell, hi havia pizza. Però hi havia pizza del per menjar. O sigui, no, no només la de la publicitat, sinó la, la de menjar, l'autèntica.
Va, un número de l'1 al 43.
Hòstia.
A més... El José no li podia demanar avui perquè ell és un dels participants.
Jo no, eh?
Tu no.
Jo no estic aquesta setmana. La setmana passada vaig fer el salt. Jo tinc ara un dilema vital amb mi mateix. Prometo que no he vist els números. Ho prometo. O sigui, la
ho
gent,
puc assegurar. No els ha
vist
ningú.
La gent s'ha de creure. Roger, prepara la música perquè avui li toca el Xau, ja t'ho dic ara. Però, no, ho dic perquè ara tiraré, que sempre és dels primers. O sigui, tiraré un número baix. Però si encerto, no vull que la gent pensi que ho he vist. Ara és quan no té número baix, no, aquesta setmana?
Dic bé.
El 4.
No era un número baix aquesta setmana. És el Maverick barra baixa CBD.
Me n'alegro pel Maverick, evidentment.
Ramon Chaves era el 13 aquesta setmana.
Hòstia, tu. Bueno, era, hi havia molts números, eh?
De fet, mira, m'ha dit el José a la Publi.
Hòstia.
No, perdó.
Xau, ho he intentat.
Durant l'entrevista...
Jo ja ho he intentat.
Durant l'entrevista de Bladis em diu, hòstia, avui volia dir el 12. I dic, no fotis, que el Xau era el 13. Sí, si hagués dit el José Luis...
No us he escoltat la, evidentment no us he escoltat la conversa.
No, no, l'hem fet a fora.
Si no m'hagués fet el tot d'ara, però l'he més fet encara.
Doncs el Maverick SBD, que s'emporta aquesta pizza de Maximus. Va, ens queden 7 minuts de programa, que se'ns tira el temps a sobre. Us expliquem de què va aquestes declaracions...
Joan Soteres.
Que aixecaran polsa, que era correcte. Avui ha vingut Joan Soteres, aquí a fer una entrevista a Ràdio Sabadell, que la podreu escoltar demà a l'Hotel Suís. Però li hem preguntat al president de la Catalana, l'expresident del Sabadell, el màxim responsable de la primera federació, sobre aquests canvis que ha d'haver-hi a la categoria a partir de la pròxima temporada. Això és el bo i millor de l'entrevista, insisteixo, l'entrevista sencera demà a l'Hotel Suís, però fem ja un petit spoiler.
Es comença a treballar, s'està portant a terme.
No, espera, que l'ha liat Roger Benet.
No...
Impossible.
El nostre Roger no pot
impossible.
Ser. L'haurem molestat
estava,
o alguna cosa.
Està tornant boig amb l'àudio. Alguna cosa està sonant. Què, ara?
Es comença a treballar. S'està portant a terme ja el control econòmic. La propera temporada això anirà molt, molt, però molt en sèrio. S'estan implementant totes les bases. En aquest moment hi ha reunions periòdiques, crec que va ser fa 10 o 12 dies, van fer una reunió a Madrid i ja s'havien fet un o dues més. I se'n seguiran fent, doncs, perdó, perquè tots els clubs estiguin amb la mateixa línia de que Madrid se'ls pugui controlar realment el que es poden arribar a gastar i no arribar a gastar, com és la Lliga de Futbol Professional. O sigui, aviam, està molt bé que es vulgui jugar amb herba natural, trobo perfecte, molt bé, però el que no es pot admetre és que hi hagin camps que no siguin ni d'herba natural, que siguin camps de patates. A veure, aquí, quan se juga, s'ha de jugar amb les certes condicions. Tu no pots sancionar o posar certes sancions als clubs perquè tenen l'estat del terreny de joc en molt males condicions, quan tu no els dones una altra opció, doncs, a aquests propis clubs, doncs, perquè puguin treballar en una altra direcció. No podem demanar estadis amb capacitat mínima de 5.000 quan hi ha filials i sobretot els filials que juguen a les ciutats esportives tenen capacitat d'espectadors que no arriben a 1.000 espectadors. Per tant, jo entenc doncs, que aquestes diferències doncs, no es poden admetre i no pots posar normes que no es compleixin. Per tant, jo crec que això també s'hauria de baixar de 5.000 a 1.000, que els camps que hi hagi un mínim de 1.000 espectadors. Crec que els filials no s'hauria d'admetre que poguessin fitxar cap jugador superior a 23 anys, perquè després això ja tenen prou agravis comparatius a favor dels filials, no es falta que sobretot deixem fitxar jugadors de més de 23 anys, un filial està per pujar o està per, no, per baixar, i va al desembre i et fitxa jugadors veteranos de 28, 29 o 27 anys per salvar la categoria o per pujar. Això no podem admetre, això és un agravi comparatiu. Jo aniria a sorteo puro, ho sento molt. Jo agafaria, jo posaria quatre bombos, amb un bombo posaria els que baixen de categoria, amb un altre bombo els que pugen de categoria perquè fos equitatiu tot, amb un altre bombo els filials, que també fossin equitatius, i amb un altre bombo tota la resta. I aquí, a sorteo puro, toqui qui toqui. I jo, això, d'aquesta manera, faria els dos grups. Ara, això ja dic, això no s'imposarà, així és com el de més segurament s'imposarà, això no s'imposarà, es passarà que sigui votat pels propis clubs dels 40 clubs, sí, 40 clubs, i si s'aprova, doncs vaja, jo crec que seria una de les maneres ja d'oblidar-se de que si el grup aquell és més fort, si l'altre és més fluix, vol dir toqui qui toqui, un any et tocarà aquí, l'altre any et tocarà allà.
Bé, insisteixo, l'entrevista sencera demà al canal de YouTube de Ràdio Sabadell i també a l'Hotel Suís. Aviam, Sergi, algunes coses ja les havíem intuït en una entrevista que va fer a Tarragona la setmana passada, a Soteres, però sobretot ens deixa aquesta novetat que proposarà a la comissió de la categoria de la primera federació que el sorteig dels dos grups es faci aleatori. Amb aquests quatre pots, ascensos o ascendits, descendits, filials i la resta. El problema segurament és que no serà, a diferència de la resta, no serà una imposició i, per tant, això, el NAS ens diu que és difícil que prosperi.
Sí, home, a mi se'm fa difícil de creure que prosperi. La idea pot ser fins i tot tan novedosa com extravagant. Però, clar, és que ens posem en una situació, i ho hem comentat avui a la redacció, no? Tu imagina't que no vas a Cornellà, però en canvi et toquen a Badajoz o a Mèrida o a Ceuta o a Melilla i no vas al Barça Atlètic perquè no et toquen el sorteig, però et toquen al filial de, pues això mateix, de la Real Societat o de l'Atlètic Club que està per pujar. És tan estranya que en una categoria amb tan pocs recursos i amb tants deutes acumulats i amb tanta despesa com és la primera federació, si a sobre ho arriben a complicar, jo crec que els clubs...
O pones més ajudes, o pones més ajudes econòmiques, o és inviable.
És molt poc viable, molt poc viable. Si fos per comunitats encara i així...
Si ho han de votar els propis clubs... Entenc, vull entendre, que ells diran, home, a mi em suposarà una despesa.
Jo he llançat una avui a la redacció i la repeteixo ràpidament, que és que pensava que quan deia un sorteig era aquestes són les quatre opcions que tenim, tallar per aquí, tallar per allà, sí. Nord-sud, est-oest, en diagonal, i que hi hagués sorteig, i que en lloc de debatre, com passa cada any, que si la catalana, els clubs catalans aposten per l'opció 1, els andalusos volen l'opció 3, en lloc de que hi hagi aquest debat i aquest joc d'interessos, que fos sorteig, i que si et toca anar al tall en diagonal, doncs el sorteig. Això pensava que anava per aquí, quan m'heu dit que no, puro i duro, hòstia, no sé, igual, mira, el futbol està ple també de decisions aquelles tan novedoses que després amb els anys són molt nostres ja.
Parla dels drets, perquè a l'entrevista també, no l'hem escoltat ara, però parla dels drets.
Drets televisius, no?
Sí, dient que ara mateix és el que hi ha. El que hi ha i gràcies, sí. Insisteixo, demà l'entrevista a l'Hotel Suís i ja tindrem temps per analitzar i per debatre-ho més a fons, però aquesta era la síntesi de l'entrevista parlant del que seria la primera federació en si. Gràcies, Sergi.
Apa, fins la propera.
Fins demà a l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo al capdavant a partir de la 1. Gràcies també de part del Roger Benet i ens retrobem dilluns amb un nou Tribuna Preferent. Adéu-siau.